Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 3 d'abril de 2013. El president Artur Mas farà balanç avui en una compareixença a les 12 del migdia dels 100 primers dies de legislatura. Aquest període, emanat de les eleccions del 25 de novembre, està marcat per un govern més feble, en minoria, però amb un Mas que va ser investit en primera votació gràcies al pacte amb Esquerra, un partit que dona suport a l'executiu sense haver-hi entrat, és a dir, només des del Parlament. La sortida de la crisi, amb la imprescindible flexibilització del dèficit per evitar noves retallades, la necessitat d'un nou sistema de finançament autonòmic i l'agenda sobiranista, amb la consulta sobre la independència, són els grans temes. Vivim ara, però, un moment polític de cruïlles, amb un diàleg obert entre els governs català i espanyol, amb una actitud del gabinet de Mariano Rajoy que sembla més moderada i amb una incertesa sobre el conflicte que pot generar en Madrid una consulta sense el vistiplau de les Corts espanyoles. És important que el govern d'Artur Mas sigui fidel al programa amb què es va presentar a les últimes eleccions, però també és veritat que les prioritats actuals, pensant en el bé comú, passen per una agenda social i econòmica que haurà d'estar per sobre, almenys durant alguns mesos. I si això passa per un canvi d'aliances parlamentàries, per exemple, amb un suport del PSC en els propers pressupostos, no serà tampoc cap traïció als catalans que van votar Artur Mas, ja que el procés sobiranista no va ser tampoc l'únic criteri a l'hora d'expressar aquest suport a la primera força del Parlament català. Tot plegat, més enllà del joc d'interpretacions, dibuixa un panorama polític i social incert que fa més necessari que mai el diàleg, tant en l'àmbit català com en el diàleg amb el govern espanyol presidit per Mariano Rajoy, un Rajoy que avui, per cert, reuneix la cúpula del PP i també s'expressarà públicament. Esperem que Mas i també Rajoy parlin pensant més en els ciutadans que no pas en els tacticismes o en els oportunismes polítics. Passen ja 3 minuts de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i el Gerard Campos a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem en aquest dimecres de l'octava de Pasqua, resumint l'actualitat de les últimes hores. La prioritat del govern català és la consulta i el dret a decidir, no pas un nou model de finançament. Així ho va deixar clar ahir el portaveu de l'executiu català, Francesc Homs, en la roda de premsa posterior al Consell de Govern.
El que no farem, ja s'ho pot imaginar, és canviar una cosa per l'altra. És oblidar-se del dret a decidir per agafar-se amb una promesa vaga sobre el tema del finançament. Això seria pitjor que equivocar-se per tercera o quarta vegada. Això seria simplement trair el que ha estat un compromís electoral inequívoc i majoritari per part del poble de Catalunya.
Homs va reiterar també que el govern és gat escaldat sobre la qüestió de la negociació d'un finançament català. El portaveu es va tornar a queixar sobre la situació econòmica que travessa Catalunya pel dèficit fiscal, que va titllar d'inaguantable, i va afegir també que, tot i això, encara s'han de sentir alguns comentaris sobre els recursos de Catalunya. També ha parlat de la importància que a Catalunya hi hagi una estabilitat parlamentària.
Doncs si volem convocar la consulta, doncs hem de disposar d'un govern per poder-ho fer. I perquè hi hagi govern, hi ha d'haver pressupostos i estabilitat parlamentària. Això era, diguem-ne, la base, no?, la base més essencial del que va donar lloc a la investidura i a l'acord de legislatura.
I de la seva banda, el portaveu del PSC, Jaume Collboni, també va parlar sobre aquest nou model de finançament. Va criticar l'actitud del govern català.
Portem 6 mesos i allò que ja hauríem d'haver començat a fer, que és establir les bases del nou model de finançament, doncs el govern no ha fet res. Té l'ocasió perfecta de constituir una comissió d'estudi que el que faci és sumar suports dins el Parlament de Catalunya i de les forces polítiques catalanes per iniciar amb força una nova negociació pel nou model de finançament que Catalunya sí o sí haurà de tenir l'any 2014.
I mentrestant, com us dèiem ara, Artur Mas arriba als 100 dies de govern amb les aigües remogudes, fent servir els símils mariners que tant li agraden al president. I també amb les crítiques per la inacció, si atenem els comentaris que arriben des de l'oposició.
Dos grans temes marquen l'agenda política. D'una banda, l'asfíxia econòmica de la Generalitat, encara sense pressupostos per aquest 2013, amb les retallades i pendent també de si es relaxa l'objectiu del dèficit. De l'altra, les primeres passes cap a la consulta d'autodeterminació, un camí que fa del braç d'Esquerra Republicana i també amb algunes friccions.
Tanquem aquest primer bloc informatiu recordant les dades de l'atur que vam conèixer ahir. Un atur que ha baixat a Catalunya. El descens al març ha estat de més de 1.100 persones en relació amb el mes anterior, de manera que la xifra total se situa en uns 664.000 desocupats, que és un 0,17% menys.
I pel que fa al conjunt de l'estat, l'atur registrat, el que es comptabilitza a les oficines d'ocupació, ha baixat en gairebé 5.000 persones, tot i que continua sobrepassant els 5 milions d'aturats. Es tracta d'un 0,10% menys que en el mes anterior i del primer descens també d'un mes de març des de l'any 2008. Aquestes dades les va difondre, com dèiem, ahir el Ministeri de Treball i Seguretat Social.
Resumim altres notícies de casa nostra. La nena d'11 anys que va quedar ferida diumenge a Sunyer, al Segrià, quan li va caure sobre un tub de formigó, evoluciona favorablement, tot i que continua en pronòstic greu, ingressada a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, segons ha informat el centre.
Aquest dimarts, ahir, la van enterrar l'altra nena de 10 anys, amb qui, recordem, jugava en un solar de la localitat.
I la Guàrdia Civil ha trobat el cos d'una veïna de Lleida de 53 anys a prop de la zona de l'abocador de la localitat de Benavarri.
La dona era filla d'aquest municipi de la Franja, on tenia una vivenda i on acostumava anar els caps de setmana. El cadàver presenta un cop al cap, però es descarta que sigui d'una caiguda. L'autòpsia haurà de determinar, per tant, si hi ha hagut algun tipus d'agressió.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem el nostre resum informatiu. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, encapçalarà avui la Junta Directiva Estatal del PP, que és el màxim òrgan entre congressos de la formació. Una reunió que no se celebrava des de feia 9 mesos. El temps és especialment convuls per als populars arran de l'aparició d'alguns casos de corrupció, especialment el cas Bárcenas i també amb el tema dels sobresous en negre dintre del partit.
La reunió estarà marcada per l'absència de la majoria dels barons territorials del partit. Faltaran, per exemple, els dirigents Alberto Núñez Feijóo, Juan Vicente Herrera, Antonio Basagoiti, Esperanza Aguirre, José Antonio Monago i Juan Ignacio Zoido, entre d'altres, que excusen la seva agenda per qüestions personals. De la seva banda, el portaveu del PP en el Congrés, Alfonso Alonso, defensa que la Junta d'avui és ordinària i es tracta d'una reunió dintre del calendari, tot i que l'última cita es remunta el 2 de juliol de l'any passat a Sevilla. El format de la Junta serà l'habitual. El president del govern espanyol compareixerà a porta tancada i només serà públic el seu discurs. No es preveu que Rajoy expliqui res de la seva trobada amb el president Artur Mas de fa unes setmanes. És probable, però, que reiteri en públic la voluntat del govern espanyol d'aprovar un nou sistema de finançament autonòmic.
El jutge del cas Noos ha rebutjat la nul·litat dels correus electrònics que l'exsoci d'Iñaki Urdangarín, Diego Torres, ha aportat a la causa oberta contra ells, contra tots dos, pel presumpte desviament de fons públics.
La defensa del duc de Palma va demanar que els correus quedessin fora del cas, al·legant que s'havia violat un dret fonamental, però el jutge José Castro ha desestimat la petició. El magistrat entén que no hi ha motius per pensar que els correus s'han falsificat o que s'hagi entrat en l'esfera íntima de cap dels encausats. La decisió, però, admet recurs. Al llarg de la instrucció d'aquesta peça separada del cas Palmarena, que dura des de fa més de 2 anys, Diego Torres ha lliurat al jutge 6 tandes de correus electrònics. L'objectiu de l'exsoci, del marit de la infanta Cristina, és vincular-la a ella i també al secretari de les infantes, Carlos García Revenga, en la investigació judicial.
coincidint amb l'inici ahir del període per demanar l'esborrany de la declaració de la renda, Hisenda ha assegurat que preveu tornar 10.665 milions d'euros. Les primeres devolucions es començaran a fer demà mateix. Les gestions per modificar el document, si no s'hi està d'acord, també es podran fer per internet, per telèfon o personalment a qualsevol delegació d'Hisenda. La campanya presencial començarà el 6 de maig.
L'Agència Tributària espera que aquest any es presentin més de 19 milions de declaracions de la renda, pràcticament la mateixa xifra que l'any 2011. Del total de declaracions, 15 milions sortiran a tornar, un 0,95 menys. Així, Hisenda haurà de tornar als contribuents un import global de 10.665 milions d'euros, un 4,5 menys respecte a la campanya interior. El termini màxim per presentar la declaració és el dia 1 de juliol, excepte si el resultat surt per retornar i se'n domicilia el cobrament, en què aleshores és el dia 26 de juny.
I acabem explicant-vos que el ministre d'Agricultura, Miguel Arias Cañete va explicar ahir que es canviarà la data de caducitat impresa a les etiquetes. Parla de la data de consum preferent. És la primera mesura que el govern espanyol posa en marxa en el marc d'un pla anomenat Més Aliment, Menys Malbaratament, amb el qual pretén evitar cada any que 8 milions de tones de menjar acabin als abocadors. Tres minuts i serà un quart de nou. L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat finalment el Tractat sobre el Comerç d'Armes en una històrica votació que posava ahir fi al llarg procés negociador que va començar ara fa més de 10 anys.
La resolució presentada per Costa Rica després que tres països van bloquejar la setmana passada la possibilitat que el tractat fos adoptat per consens va ser aprovada ahir per 154 vots a favor, 3 en contra i 23 abstencions. Aquest tractat pretén obligar cada país a controlar que les armes i la munició que venen no corrin el risc de ser utilitzades per cometre violacions dels drets humans o que bé acabin en mans de criminals o terroristes. Per fer-ho es proposa regular tant la compravenda d'armament pesant com també la d'armes lleugeres. Es calcula que cada any moren més de 500.000 de persones per armes de foc, ja sigui en context de guerra o no, el que representa una víctima cada minut. Recordem també que el comerç legal d'armes mou gairebé 55.000 milions d'euros anuals.
Aquest històric tractat també serà tema d'anàlisi avui a la tertúlia. I mentrestant us expliquem que el govern de Xipre ha conclòs les negociacions amb la Troika comunitària sobre les condicions que acompanyaran el rescat financer d'aquest país per valor de 10.000 milions d'euros.
El memoràndum acordat estableix que Xipre té de terminar fins l'any 2018 per completar el seu programa d'ajust fiscal, volíem dir, 2 anys més del previst inicialment. L'objectiu és que registri un superàvit pressupostari del 4% en 5 anys. Amb més temps, l'adaptació resultarà més fàcil i les mesures seran menys traumàtiques, segons va explicar el portaveu del govern xipriota, Christos Stylianides. L'acord estableix també un termini d'amortització de 22 anys per als 10.000 milions d'euros a un interès del 2,5%.
La Casa Blanca ha avançat alguns detalls sobre una nova iniciativa per estudiar el cervell humà amb l'objectiu de tractar o guarir la malaltia de l'Alzheimer i també d'altres, com ara l'epilèpsia o les ferides cerebrals traumàtiques i altres trastorns.
Aquesta iniciativa es finançarà amb 100 milions de dòlars del pressupost federal de l'any 2014. La iniciativa Brain accelerarà el desenvolupament i l'aplicació de noves tecnologies que permetran als investigadors poder produir imatges dinàmiques del cervell que mostrin com les cèl·lules individuals del cervell i també els circuits neuronals interactuen amb la velocitat del pensament, segons ha explicat la Casa Blanca en un comunicat.
Itàlia comença a explorar el camí alternatiu a un govern polític. Les dues comissions nomenades pel president de la República han d'acabar en un termini de no més de 10 dies el seu treball en temes institucionals i econòmics, segons diu en un comunicat Giorgio Napolitano.
El president s'ha reunit al Quirinal amb les dues comissions de caràcter tècnic nomenades per ell mateix després del fracàs de centre-esquerra per formar un executiu en les darreres eleccions. Napolitano s'ha reunit per separat amb les dues comissions, una de caràcter institucional i una altra per tractar qüestions econòmiques, socials i també europees, per explicar als seus 10 membres els objectius de la seva missió, que és allargar la vida de la legislatura, intentar desbloquejar també la paràlisi política i acostar les posicions dels partits sobre programes amb l'esperança, doncs, de formar un nou govern.
El primer cafè de Ràdio Estel.
les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça va empatar ahir a 2 al camp del Paris Saint-Germain en l'anada dels quarts de final de la Champions.
Un resultat a priori positiu, però que podria haver estat millor. Messi i Xavi de penal van avançar dues vegades els de Vilanova, però Ibrahimovic en fora de joc i Matuidi en l'últim minut van equilibrar la balança. Encara més negatives van ser les lesions de Messi i Mascherano, que van haver de ser substituïts. Messi es va lesionar el bíceps femoral de la cama dreta i haurà de fer-li més proves per saber-ne l'abast exacte. Cesc el va substituir en el descans. Recordem que el dissabte el Barça rep Mallorca al Camp Nou i la setmana que ve, el 10 d'abril, juga la tornada al PSG a l'estadi.
El Bayern de Munic va encarrilar en l'altre partit disputat ahir als quarts de final de la Lliga de Campions a casa. Els de Jupp Heynckes van superar la Juventus per 2-0. I el Màlaga s'enfrontarà avui al Borussia de Dortmund en l'anada dels quarts de final de la Champions. Els malaguenys només han perdut un dels 10 partits disputats fins ara en la competició. Va ser en l'anada dels vuitens per 1-0 contra el Porto. I acabem el bloc esportiu explicant-vos que José Mourinho ha facilitat ja la llista de convocats del Real Madrid per enfrontar-se al Galatasaray també avui, després de l'últim entrenament a la ciutat esportiva de Valdebebas. La novetat és el retorn del francès Rafael Varane, mentre que Iker Casillas segueix sense ser-hi convocat, malgrat tenir ja l'alta mèdica.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'informatiu. Us expliquem que 8.490 euros per a Càritas diocesana és l'aportació que els capellans del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat han fet aquest any amb la col·lecta de la missa del Crisma, de la missa crismal. La resposta a la crida que el bisbe Agustí Cortés havia fet al clergat de la diòcesi perquè continuï mostrant la solidaritat amb els més desfavorits ha donat com a resultat aquesta aportació extraordinària dels sacerdots a l'entitat catòlica caritativa. La dimensió fraternal de tot cristià i especialment del clergat es mostra, segons diu la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, de manera habitual en les aportacions monetàries i en dedicació a través de les parròquies i centres de culte on hi ha serveis de Càritas que atenen milers de persones des de la proximitat i el coneixement personal. Passen 3 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. A La Vanguardia, els barons del PP accepten reformar el finançament. El periòdico, primer gest de les Nacions Unides contra la venda d'armes. El Punt Avui obre amb unes declaracions del secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, que ahir va ser a Andorra, destaca aquesta frase seva. Cal respectar les aspiracions genuïnes de la gent. Diari Ara titula 100 dies resistint sobre el primer període de la legislatura d'Artur Mas, aquests 100 dies que es compleixen avui. El País, Madrid s'alinea amb Catalunya en exigir a Rajoy més finançament. Diari El Mundo, l'esquí de luxe de Bárcenas a Alaska va destapar el seu botí suís. També el diari ABC titula Convergència i Unió i Esquerra mosseguen la mà estesa de Rajoy. I La Razó obre amb una frase del ministre d'Hisenda Cristóbal Montoro, és aquesta: aquest serà l'últim any de la crisi econòmica. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistarem Andreu Muñoz, director del Museu Bíblic Tarraconense. Ens parlarà d'un llibre titulat Tarraco Cristiana Chiuitas que es presentarà demà a Tarragona.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. 3bs.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de 9, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Ja pensem que en general al matí no és massa complicat. En aquesta xarxa viària trobarem trànsit, evidentment, però ha de ser el més habitual a aquesta hora del matí, per tant, sobretot vies que envolten Barcelona. Sí que hi ha més, bàsicament, lentitud al cinturó del litoral, aquí a Sant Feliu, i molta intensitat a Cornellà. B23 amb trams de retencions, també a Sant Feliu, bàsicament els dos carrils que van a buscar el cinturó del litoral, i també a la B23 aturades puntuals a l'altura de Sant Joan d'Espí. A l'extrem nord, lentitud a la C58 de Sabadell, baixant cap a Barcelona, i les dues rondes carregades, ronda de dalt, ara bàsicament entre Horta i Sant Gervasi, ronda litoral, entre Prim i la Barceloneta. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. Ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències, alteracions o problemes destacables, si ho indiquen les dades facilitades per les empreses operadores de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Un temps el que tenim marcat pel cel blau que ara es va consolidant aquest matí, però a primera de la tarda tornaran, atenció, als núvols alts que cobriran el país i emblanquinaran el cel. Hi podria haver ruixats a les comarques de Girona i també a l'interior de les de Barcelona. Al matí, això sí, serà més fresc que els últims dies i al migdia pujaran les temperatures que arribaran en alguns casos al litoral a 20 graus.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
El Paraninf de l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós a Tarragona acollirà demà a 8:15 del vespre la presentació del llibre Tàrraco Cristiana Chiwitas, a càrrec de Joaquín Ruiz de Arbulo, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili, investigador de l'Institut Català d'Arqueologia Cristiana. Aquest volum aplega les intervencions en un curs d'Història i Arqueologia Cristiana a la Tàrraco Antiga, que es va fer a finals de l'any 2010. L'obra aporta diverses visions i continguts sobre la transformació ideològica i material de la ciutat tardoantiga. És un recull actualitzat que detalla l'evolució historiogràfica de l'arqueologia cristiana i inclou les últimes novetats, així com els objectius futurs de recerca. Parlem amb un dels artífexs d'aquest treball, és el director del Museu Bíblic Tarraconense, Andreu Muñoz. Senyor Andreu Muñoz, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, del que s'explica en aquest llibre i del que pot representar aquest treball per a l'estudi present i futur de la Tàrraco en el context de l'Imperi Romà Occidental, què destacaríem?
Efectivament, realment és un llibre important en el sentit en què ens aporta, no?, una actualització de dels nous coneixements que hem anat adquirint sobre aquesta Tàrraco paleocristiana, no?, aquesta realitat històrica tan important que la ciutat va tenir durant tota l'època tardoromana i visigòtica. tant, estem parlant d'un treball que complementa en gran mesura aquelles aportacions que l'any jubilar de Sant Fructuós, i això ho recordaran els radioients, no? Va posar una mica també al dia tots aquests coneixements sobre la Tarragona paleocristiana a través d'aquell congrés Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona. Jo diria que aquest nou volum, no?, implementa els coneixements que hem anat adquirint durant aquest temps. A més, des d'una gran transversalitat, no?, perquè aquí intervenen autors que parlen sobre aspectes arqueològics, històrics, litúrgics, fins i tot de difusió. Per tant, penso que tindrem una actualització prou reeixida d'aquests coneixements.
Com poden evolucionar les coses pel que fa a aquests mateixos coneixements en el futur, senyor Andreu Muñoz? Hi ha un treball que s'està intensificant molt.
Sí, jo crec que sí. Tarragona sempre és un pou de sorpreses, no? Com passa a totes les capitals on hi ha hagut una presència històrica romana, pensem que Tarragona no deixa de ser la capital de la Hispània Citerior, la capital de la província més extensa de l'Imperi Romà, on, a partir sobretot de l'època tardoromana i visigòtica, la ciutat adquireix una força eclesiàstica extraordinària, convertint-se, doncs, en metropolitana i en funcions primacials, no? Per tant, el patrimoni legat d'aquest període és extraordinari. De fet, aviam, el coneixem no fa tants anys, és a dir, fa pràcticament uns 75 anys que van començar, doncs, a emanar totes aquestes manifestacions materials, arqueològiques, i jo diria que a mesura que la ciutat creix urbanísticament, que hi ha nous descobriments, doncs sempre estem oberts a noves sorpreses. Sí que és veritat que ara cal també una reflexió, un tornar a les fonts arqueològiques una altra vegada, a les historiogràfiques, crear reinterpretacions, intentar abordar temes que encara resten oberts, no? Pensem, per exemple, que encara el propi patrimoni de la ciutat necessita més difusió, necessita també més restauració, necessita més investigació. La pròpia necròpolis paleocristiana, la més extensa de tot el món occidental, de les províncies occidentals romanes, doncs està a punt de tornar-se a obrir després de pràcticament dues dècades d'estar tancada, no? És a dir, estem davant d'unes potencialitats, unes possibilitats molt grans, oi?
Moltes gràcies per aquests comentaris, Andreu Muñoz, director del Museu Bíblic Tarraconense i un dels artífexs del llibre Tarracocristiana Chiwitas, que es presenta demà a 7:45 del vespre a l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós, al carrer Sant Pau número 4 de Tarragona, on hi ha l'edifici de l'antic seminari. Suposo que és un acte obert, no?, per als qui puguin anar-hi.
Efectivament, és un acte obert, i una cosa també és molt important. Aquest llibre s'inicia, no?, amb un article pòstum del cèlebre professor Getza Alfoldi, que és el personatge més destacat en el terreny de l'epigrafia llatina i un dels principals especialistes en el camp de la història social de Roma. Desafortunadament va morir a Atenes l'any 2011, no massa després de que haguessin fet, doncs, el curs que després se materialitzaria en aquesta publicació.
Doncs queda fet aquest record dins el treball que dona com a fruit aquest llibre Tarracocristiana Chiwitas, que es presenta demà a Tarragona, una reflexió interdisciplinar, una visió global de la cristianització i la seva incidència a la ciutat de la Tarracó del context de l'Imperi Romà Occidental. Moltes gràcies, senyor Andreu Muñoz, que vagi molt bé la presentació i la difusió del llibre. Bon dia i fins una altra.
Moltíssimes gràcies, adéu.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
2:15, comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb l'economista Josep Lluís Marriera, que és aquí a l'estudi de Ràdio Estel a Barcelona. Bon dia, senyor Marriera.
Hola, molt bon dia.
Benvingut i bona Pasqua.
Moltes gràcies, igualment.
També saludem i felicitem la Pasqua als dos col·laboradors que tenim avui a l'estudi del Bisbat de Girona. D'una banda, l'economista Josep Maria Noguer. Bon dia, senyor Noguer.
Hola, bon dia.
I d'altra banda, també el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Bon dia, mossèn Esteve.
Bon dia i bona Pasqua a tothom.
Això mateix, bona Pasqua a tothom. Per cert, senyor Noguer, es va poder fer la processó de Divendres Sant a Girona?
I tant, sí, sí.
Tot i que la pluja va ser-hi present, també.
Cert,
eh?
Cert, perquè faltaven, em sembla que eren 10 minuts per les 10, que va fer un ruixadet, eh? I, per tant, al veure que començava a ploure, va generar una mica d'incertesa. Però va ser només breus moments. Va parar de ploure...
Estava tot preparat, i això és el pitjor escenari possible, no?
Certament, quan estàs preparat... Exacte, la processó havia de sortir a les 10 i, per tant, hi havia els passos ja al peu de l'escalinata de la catedral i hi havia tots els participants de la processó a l'interior de la nau de la catedral per sortir, no? I, per tant, era un moment una mica delicat.
Hem sabut que algunes processons o no s'han fet o s'han hagut d'interrompre. És el cas de la de Tarragona, també molt coneguda, del Divendres Sant, per exemple. En fi, complicacions meteorològiques que sempre amenacen aquesta vivència de la Pietat Popular.
És el que té la primavera, eh?
Sí, efectivament. Bé, i primavera, no sé si serà la primavera política que vivim o... primavera en el sentit incert també de la paraula. Avui es compleixen 100 dies de la legislatura emanada de les eleccions del 25 de novembre i Artur Mas farà balanç d'aquests 100 dies a les 12 del migdia. Bé, l'asfíxia econòmica, l'agenda sobiranista, la possibilitat de nous escenaris o noves aliances, que també sona en la música política d'aquests dies, formen part de la temàtica que pot tractar avui Artur Mas. Què creuen que pot dir Mas i, sobretot, com valoren vostès aquests 100 dies, aquest període de gràcia? Què es diu? Vol començar. Senyor Noguer, per exemple, que el veia preparat.
No, és que, és clar, és una qüestió molt complexa. No? Jo penso que és de les situacions més complexes en política que s'han produït des de l'inici de la democràcia. I per tant, es fa molt difícil una perspectiva clara. És clar, el que pot dir Artur Mas és ben difícil. Jo penso que ell ha de donar continuïtat al discurs, que l'ha portat el govern de la Generalitat i el discurs al qual ha de donar coherència. Per tant, no es pot desdir de la consulta i tampoc pot anunciar que s'acabaran les retallades. Però això són fets que no tenen alternativa, no? Per tant, no hi ha aquí una possibilitat. És clar, el que passa que hi ha hagut ara aquests esdeveniments darrers d'un canvi d'estratègia en relació al govern de l'Estat central, no? I en aquí suposo que també es centrarà una mica les seves, diguem-ne, explicacions i raonaments. Però això, en cap cas, vaja, estic segur que ell no posarà de manifest una renúncia al procés sobiranista ni una renúncia a l'impuls de la consulta.
Senyor Marriera, per exemple... Ahir es va dir això, precisament,
sí.
Que no hi haurà canvi de més finançament per renunciar a la consulta.
Aquí hi ha un tema molt clar, que és que estem en una situació d'asfíxia econòmica de la Generalitat i això, pues, fixeu-vos una cosa, aquest mes d'abril la Generalitat té una sèrie d'avenciments que tenen que pagar, que són concretament 4.420 milions d'euros que vencen aquest mes. Que... sembla ser que aquest dijous hi ha una missió, bueno, vens una missió que hi va haver-hi una missió d'inversor institucional de 586 milions. Després, per Sant Jordi, torna a haver-hi un altre venciment i a final de mes torna a haver-hi dos venciments més.
Per tant, el pagament del deute en la seva màxima dificultat.
Evidentment. Per tant, aquest mes d'abril la situació és esperpèntica. És una situació en què dius, bueno, és que no es podrà ni respirar, perquè dius, bueno, d'on tens que treure aquests diners? D'on tens que treure? Per tant, aquests diners, només hi ha una fórmula. L'únic banquer que té Catalunya, que té la Generalitat, és l'Estat espanyol.
Sí, és el que ens alimenta dels recursos que aportem. Però pensem, a la caixa de l'Estat. No?
Pensem una cosa, aquests préstecs que ens fan ens fan sempre cobrant interessos. Cobrant interessos. Sí, malgrat els diners que ens deuen i que ens tornen, a més ens presten uns diners i a més ens cobren interessos.
I com articular un diàleg amb tot aquest panorama?
És molt complicat, molt complicat. Per tant, esclar, arriba un moment que dius, bé, sembla que en aquests últims moments hi ha un cert intent de diàleg amb el govern. Jo crec que el senyor Montoro, penso, que té més interès ell de dialogar amb Catalunya que Catalunya potser amb la resta d'Espanya, perquè, esclar, el que té més a perdre, en definitiva, és Espanya.
Ho va dir ahir, sense Catalunya no ens recuperarem.
Correctament. Correctament. Per tant, ells són els primers que tenen que iniciar i de dir, aviam, en què estan disposats. El que passa és, clar, Catalunya el que no pot fer, Catalunya, el govern de la Generalitat va guanyar unes eleccions parlant de que, bé, el 2014, pues, hi hauria, amb el pacte d'Esquerra Republicana, pues, hi hauria aquest...
Hi ha una majoria de parlamentaris que són partidaris d'aquesta consulta, en principi.
De la consulta, per tant, això és un tema, en primer lloc, prioritari. I jo crec que, bé, el govern no farà cromos aquí per una necessitat d'asfíxia, no? Vull dir, té que complir...
Una altra cosa que potser es retardi. Això podria passar?
Podria ser. Podria ser.
La consulta.
Podria ser.
Mossèn Esteve, última intervenció de la primera errada.
Sí, jo també estic amb això. Jo crec que el que Madrid no pot fer és posar-se entre les mans a la paret, de dir, o trieu diners o trieu consulta. Vull dir, són dos temes totalment diferents, almenys nosaltres els veiem des de la nostra òptica catalana, que una cosa és els diners que ens fan falta per sobreviure o per malviure, i que la resta d'Espanya es pensen que aquí lliguem els gossos amb euros, i l'altre és que de dir, bueno, doncs si us deixem diners, vosaltres no feu cap consulta. Vull dir, és la impressió que n'estic traient. I en Montoro sembla que és la carta política que volen fer, més que una carta econòmica, és jugar una carta política de dir, ja veureu, els catalans els hi donem 4 duros i els hi traurem les males idees del cap de que marxin d'Espanya. Sembla, almenys la gent del carrer ho veiem una mica així.
Montoro s'havia guanyat la fama d'intransigent, d'inflexible, no?
Dit així, esclar, sona molt gruixut, no? Però penso que hi ha una gran veritat en aquesta estratègia. Tots tenim clar que una part molt important del descontent de l'enuig en relació a la situació en Espanya és una qüestió econòmica. És una qüestió de veure com altres comunitats han disposat de molts més recursos i moltes més infraestructures que Catalunya quan la financiació sortia fonamentalment de Catalunya, no? Com a motor de l'economia i com a lloc on la recaptació de tributs és més elevada, etcètera, etcètera, no? Per tant, si l'estat espanyol d'alguna manera afluixa i d'alguna manera facilita un millor finançament perquè aquest ofec econòmic tingui doncs, una mica més d'aire i això comenci a fer un tomb, és molt possible que una part d'aquestes persones que ara es manifestaven independentistes però que no ho havien estat mai, perquè l'independentisme secessionista havia estat molt minoritari a Catalunya, doncs tot aquest canvi ha vingut fonamentalment d'aquesta qüestió. Si aquesta qüestió es resol, és fàcil que es refredi una mica aquesta empenta secessionista. És possible, això. Per tant, podria ser una estratègia de l'Estat i que no sembla mal encaminada.
També es comenta que l'Estat pot tenir l'estratègia de provocar un canvi d'aliances, que Convergència i Unió, per exemple, trobi en el PSC un suport als pressupostos. No sé si vostès aquesta mena de política ficció la veuen creïble, o aquesta especulació que circula últimament.
Sí, bé, aquesta teoria sempre de la sociovergència sempre ha existit.
Sempre,
sempre ha existit.
Com que sempre han format majoria.
I aleshores, doncs bé, hi ha tendències en què creuen de que la sociovergència pot donar més força, perquè si el PSC doncs, a nivell estatal doncs, està amb el PSOE, doncs, sempre pot influir més en el govern de l'Estat que no el pacte amb Esquerra Republicana, això són teories.
I de pas el PP no es compromet tant.
Exacte.
El PP també sumaria la majoria. Convergència suma majoria amb diverses forces.
Evidentment. Per una altra banda, tinguem en compte que Sánchez Camacho sembla ser que ha presentat en el, en el senyor Rajoy li presenta tot un nou plan de finançament per Catalunya. I, clar, el PP de Catalunya, aquí és on realment ells podrien agafar un cert protagonisme si aconseguissin aquesta espècie de pacte fiscal singular, asimètric...
I que posés d'acord els anomenats barons del PP, com avui diu algun diari.
Sí. De totes maneres, fixeu-se que hi ha el de Madrid, es veu que ja està protestant. La comunitat de Madrid ja
no
protesta.
No plou mai a gust de tothom.
Exacte, aleshores això també pot crear unes situacions també difícils a nivell de l'Estat.
Estem molt acostumats a resoldre els grans problemes de l'Estat a través d'això que van anomenar el café para todos, no? Sí. I el perill és que ara vulguem anar altra vegada cap aquí, perquè es parla d'un canvi en la finançació autonòmica, però alhora hi ha Madrid, València i Balears comencen a dir que ells tenen la mateixa situació que Catalunya. I Andalusia comença a dir amb gran força que de cap manera han de començar a renunciar a la seva situació i han de començar-ho a passar malament perquè Madrid hagi de quedar bé amb Catalunya. No? Per tant, això apunta cap a què s'hauria de buscar una solució en la qual millorés tothom. I, esclar, una situació en la qual millori tothom. Sense diners sembla molt difícil, no?
Bé, senyors, ara continuem parlant d'aquest i d'altres temes de l'actualitat en una tertúlia que compartim amb els economistes Josep Lluís Marriera i Josep Maria Noguer i amb el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Sara Cruz, bon dia novament.
Hola, molt bon dia.
Bé, alguns punts clau d'aquesta actualitat que estem comentant avui a la tertúlia.
Doncs, pel que fa a casa nostra, Artur Mas farà balanç avui mateix dels primers 100 dies de govern, l'asfíxia econòmica i el sobiranisme al mercat. Recordem l'agenda d'un executiu que encara no té pressupostos per aquest 2013 i que ha començat amb friccions el camí doncs, cap a la plena sobirania de Catalunya. Per cert, que ahir el portaveu del govern, Francesc Homs, va dir que la prioritat del govern ara és la consulta i també el dret a decidir.
Catalunya-Espanya, relacions difícils amb el tema del sobiranisme i l'economia. També hi ha declaracions des de Madrid i des d'aquí.
Doncs si el govern inicia una llei de protecció social per blindar una autèntica estructura d'estat, la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, l'ha definit com a llei paraigua per preservar el model català de benestar social i promoure també polítiques d'inclusió que donin resposta a la nova situació derivada de la crisi. Seguim parlant de la mateixa qüestió perquè el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, defensa objectius del dèficit diferents per cada comunitat. Considera que els dèficits asimètrics donarien resposta a les diferències entre territoris i ha deixat clar que s'ha de garantir un finançament correcte per també la Generalitat.
Hi ha avui un altre focus de l'actualitat molt important, el comerç d'armes, perquè finalment s'ha aprovat a l'Assemblea General de l'ONU el primer tractat sobre comerç d'armes en la història.
Doncs sí, ho ha fet per àmplia majoria doncs, aquest primer tractat sobre comerç d'armes de la història. 154 països hi han votat a favor, 3 en contra i 23 s'han abstingut. Aquest acord posa fi a un procés de negociacions iniciat ara fa més de 10 anys.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
2 minuts i seran 9:15. Una pausa i continuem amb la tertúlia.
Ràdio Estel.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a radioestel.cat, el teu portal d'informació. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per exemple, ara tens l'oli d'oliva suau la espanyola amb el 50% de descompte en la segona unitat.
Et surt a només 1,90 euros al litre.
Ara a Hipercor, més de 1.000 articles amb el 50% en la segona unitat.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
el primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Continuem amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim, recordem-ho, amb els economistes Josep Maria Noguer i Josep Lluís Marriera i amb el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Bé, senyors, del que va dir ahir Montoro sobre objectius de dèficit diferents per a cada comunitat i també sobre el que seria una llei de protecció social per blindar l'autèntica estructura d'estat que vol tenir Catalunya, presentada ahir per la consellera Neus Munté, de tot això, què destacarien? Sí, senyor Marriera, per exemple.
Sí, jo realment voldria dir, tirar una punta de llança a la consellera Neus Munté, perquè realment, jo la coneixo personalment, és una gran, una persona treballadora, una persona dedicada al 100%, i una persona que té dues criatures petites i té la desgràcia de no poder-les quasi veure, no? Vull dir, una persona...
Això els hi passa a molts polítics. Eh? Hem de fer aquest descàrrec a favor dels polítics perquè els hi costa molt conciliar la vida...
I que arriba pues, a les tantes de la nit treballant i dedicada molt, no? Per tant, jo penso que aquesta iniciativa que ha pres la senyora Neus Munté és molt important. Molt important perquè el que vol és blindar aquest estat del benestar, no? Aquest estat del benestar que ha costat tant, aconseguir durant aquests últims anys, tant no solament a Catalunya, i a tota Espanya i Europa, i que, bé, d'alguna forma pot estar en perill, no? I pot estar en perill, i el que estic intentar és que aquest estat del benestar formi part d'aquesta autèntica estructura d'estat, no? I bé, Neus Munté, jo crec que se'n sortirà i farà tots els esforços necessaris perquè en aquests moments és una de les conselleries més importants degut a la situació en què es troba Catalunya en aquests moments, no?
Doncs bé, sobre aquest i altres temes vinculats a l'economia i al sobiranisme, encara, senyor Noguer, mossèn Esteve...
Bé, de fet, la tan invocada Constitució descriu i, per tant, vol consolidar l'estat espanyol com un estat social i democràtic de dret. Per tant, fixem-nos que aquí hi ha una descripció del que han de ser els pilars del nostre sistema: estat social, estat democràtic, estat de dret. Ara estem fixant-nos en aquesta vessant d'estat social. Si tots aquests assoliments a nivell social s'haguessin de veure minvats, estaríem minant el que és el gran model pel qual hem apostat i en el qual estem lluitant tots, no? Per tant, és importantíssim que hi hagi aquest element social dins fins i tot d'aquest nostre sistema econòmic. Per tant, vol dir un capitalisme en el qual hi hagi uns correctors que ajustin aquestes diferències que el mateix mercat no resol, no? Per tant, és molt important aquest element social i no s'hi pot renunciar. Ara, és clar, llavors, el problema és un model social en un moment de gran crisi econòmica, que, és clar, per una banda, les necessitats augmenten i els recursos es veuen molt més difícils d'aconseguir. I llavors, aquí és on hi ha el gran repte.
Mossèn Esteve?
Sí, jo també veig que és molt difícil mantenir aquest element social, tal com deia ara mateix el senyor Nové, doncs, amb pocs ingressos, perquè la gent veu minvats molts drets que han costat molts anys d'aconseguir i que sembla que més aviat sigui un desmantellament de tota aquesta riquesa que s'ha obtingut socialment, no? I hem d'intentar, doncs, conservar-la dintre de les possibilitats que ens trobem amb les noves circumstàncies, que, esclar, canvien molt el que teníem uns anys enrere, que semblava que tot eren flors i violes, i, escolti, ara ja no tenim ni violes.
Per cert, que a sobre la Comissió Europea nega, de moment, que el Ministeri Espanyol d'Economia estigui parlant en Brussel·les d'una pròrroga o d'una flexibilització fins al 6% del dèficit davant el 4,5% proposat inicialment.
Sí, sembla que els hi ha estirat una mica les orelles en el govern espanyol, no? I els hi ha dit, escolti, no maquillin aquí els números perquè...
O potser se'n fan... indiscret.
Sí, o potser la calculadora que tenen està de modena.
En fi, en qualsevol cas, aquest 6% era una esperança també per a Catalunya, vaja, per totes les comunitats autònomes.
Sí, sí, però bueno, la cosa està així, no? De totes maneres, a mi m'agrada molt que Europa també ens fiscalitzi una mica, no? Perquè, si no, aquí ens vendran, vull dir... en fi, no ho sé...
Sí, sí, no, que
fixa't,
un control.
Fixa't, estic d'acord amb tu, El govern espanyol va presentar unes dades de final d'any que no havien comptabilitzat les tornades de l'IRPF. I, per tant, sortia un dèficit millor del que realment és. I aleshores, clar, la Unió Europea ja els ha dit a la Montoro, ojo al parche, que aquí això ho heu comptabilitzat, ho teniu que haver comptabilitzat l'any passat i no ho heu comptabilitzat.
Hi ha un dèficit que s'acumularà en aquest any.
Evident. Per tant, també, com tu deies, estic d'acord que va bé que hi hagi algú que també ens vagi controlant, perquè si no, també aquí també s'han fet les coses de certa forma.
El que passa és que ens controlen i ens obliguen a fer coses que també socialment són rebutjables.
Són difícils.
Sí, són difícils d'assumir. Sí. Bé, senyors, anem ara a un altre tema de l'actualitat molt important en la tertúlia. Recordem, amics oients, que compartim la tertúlia amb l'economista Josep Lluís Marriera, amb el també economista Josep Maria Noguer i amb el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. L'Assemblea General de l'ONU, aquest és l'altre tema, aprova el primer tractat sobre comerç d'armes de la història. La veritat és que l'assoliment d'aquest tractat era un tema que ja des de moltes ONGs, per exemple la Fundació per la Pau aquí a Catalunya, situaven entre les grans prioritats i les grans fites que es podien aconseguir. Fa uns dies que ho estaven dient des de les xarxes socials, per exemple, controlar el comerç d'armes, doncs és un... Podem dir que és un avenç cap a aquesta tan desitjada pau al món.
En teoria, estic totalment d'acord que això es tenia que controlar. El que passa que, desgraciadament, sabem que dintre de la banca, dintre de grans fons d'inversions, existeixen fons d'inversions en què, bé, el comprador que compra aquell fons no sap exactament el que és, i dintre d'aquell fons potser existeixen unes parts en compres i ventes d'armes. Ara mateix Espanya és un dels països que més està venent unes espècies de bombes de mà que es ven molt a l'Àfrica i que, bueno, que pel desert es troben bombes d'aquestes que exploten, etcètera.
Sí, i que serveixen per conflictes interns d'aquests països.
Exactament. I a Espanya, pues, bueno, hi ha coses que no es diuen, però la indústria armamentística espanyola és important i està venent fort.
Espanya no és l'únic país.
No, evidentment.
França encara ven molt encara més molt i altres més, països exacte. Encara més.
I aleshores, clar, és trist quan a vegades dius, bueno, fins i tot bancs que es poden haver considerat o entitats d'estalvi pues, sèries i amb una certa modalitat, te n'enteres que després per dintre pues, aquests fons d'inversió raros que tenen pues, també inverteixen en això.
I fins i tot grans empreses solvents i de prestigi, fins i tot. Sí.
Per tant, és un tema que, bé, sempre es diu que s'ha de controlar, però penso que serà molt difícil. Ara, ja, per almenys, existeix una voluntat mundial.
La comunitat internacional almenys diu això s'ha de
fer. Com a mínim això és important. El que sí és greu és que hi hagi tres països, que sembla ser que hi ha hagut
la
tres
Xina,
països.
La Xina, entre ells.
Iran, em sembla que em consta.
Sí,
I Iran, Corea del Nord i Síria, em sembla que no han estat d'acord amb el tema, no? Aleshores...
Sí, exacte. I tres que s'han abstingut són la Xina, Rússia i...
Són països perillosos, perquè clar, ja veiem com està el tema de Corea del Nord en aquests moments.
I tant. Ahir en parlàvem, precisament.
Sí.
Esclar, de moment, sembla que aquí hi ha la voluntat de, com a mínim, intentar evitar que es desviïn les armes cap al terrorisme i cap al crim internacional. No? I això sembla que és com una mica el centre d'impuls d'aquesta normativa. No? I per tant, aquí és lloable, no? És molt lloable que hi hagi aquesta intenció. Esclar, la qüestió de l'armament, quan es comença a parlar d'armament, hi ha les postures extremes de dir, mira, és que ha de desaparèixer l'armament i, per tant, no ha d'existir. No? Però, esclar, entre això, que potser seria un ideal i la situació en la qual les armes circulen amb un total impunitat i tothom té possibilitat de tenir armes, etc, etc, segurament aquí deu haver uns termes mitjos, perquè és clar, tal com deia l'amic Mas Riera, la qüestió de la indústria de l'armament és un gran negoci, per tant vol dir que és un motor econòmic, vol dir que són molts llocs de treball, vol dir que són divises per determinats països. Esclar, per tant, això en el actual sistema econòmic no veig viable de tallar de socarrel, no? Llavors, esclar, davant d'aquesta situació, que és una mica tocar de peus a terra, hi ha una realitat, doncs dins d'aquesta situació, a veure on es pot començar a perfilar perquè no sigui el pitjor, diguéssim, per evitar els extrems pitjors, i els extrems pitjors són les armes destinades a terrorisme i a crim internacional.
Aquí també cal recordar que hi ha moltes institucions, sobretot ONGs, no?, que s'han ficat amb el govern espanyol perquè és un dels exportadors d'armes, especialment, per exemple, hi ha el cas d'aquestes bombes raïm, que en diem, no?, que un cop esclatada la bomba es converteix en tota una sèrie de bombes petites que, esclar, fan unes destrosses impressionants. Després som un dels més importants exportadors de mines antipersona, o sigui que per una banda hi ha tot aquest negoci i a més també hi ha tota aquesta hipocresia econòmica d'invertir-hi diners, perquè és una gran indústria, la indústria aquesta armamentística, i que al govern li va molt bé, però esclar, per altra banda, i els banquers lògicament encara deuen estar més contents, però vull dir que poder també és això que apuntava l'amic Noguer, no?, que s'hauria de trobar un equilibri i que, si es venen armes, que vagin a parar allà on han de parar i que no vagin a segons quines destinacions, no? Perquè, esclar, vull dir, somiar que al món no hi haurà armament, això és una utopia. Vull dir, hi ha aquella dita llatina del Sibis Pacem Parabellum, si posa la pau prepara la guerra, vull dir, encara continua vigent i em penso que continuarà durant molts segles. Per tant, encara que tinguem la veïna esperant a darrere la porta, vull dir, amb la massa aquella de massar el pa que arriba el marit borratxo, doncs per fer-li un cop al cap, vull dir que això també és un arma. Vull dir que...
Atenció, que no sé si per casualitat o providencialment es compleixen el dia 11, la setmana vinent, un aniversari rodó de l'encíclica Pacem in Terris, als 50 anys,
sí.
L'encíclica de Joan XXIII, que va ser profètica en aquest sentit, no?
I tant.
Perquè precisament diu això, la pau no és una utopia. Ja sé que humanament, mossèn Esteve, podem dir que és utòpica la pau, però un món sense armes no és utopia. I potser, si ens creiem això, podem avançar, no?, en aquest sentit.
Però jo crec que tots podem avançar cap a la pau posant-hi una mica de bona voluntat i un granet de sorra.
I tant.
Ho aconseguirem o no, però almenys que no quedin els esforços en res. Vull dir que...
I aquí em sembla que els cristians tenim una posició clara.
Hem de donar exemple, Hem de donar exemple a nosaltres i totes les confessions, no solament els cristians, vull dir, hi ha altres religions que també, vull dir, lluiten per la pau. I em fa l'efecte que, en fi, amb això podríem parlar quasi d'ecumenisme, no? Vull dir que tota la gent que creu en algo, vull dir, o té una filosofia, inclús hinduista o el que sigui, o ioga i tal, vull dir, també estan per la pau, vull dir que...
També hi ha, malauradament, passos enrere, perquè, per exemple, hi ha un poble de l'estat nord-americà de Geòrgia que acaba d'aprovar una ordenança que obliga tothom a tenir una arma a casa. O sigui que...
Això és molt difícil d'entendre, el fet aquest que, com que la Constitució nord-americana diu que tothom té el dret a defensar-se, clar, és anar a canviar una Constitució que a tothom li va molt bé, no? I això que puguis anar quasi al súper a comprar-te, vull dir, una pistola o un... Jo veig el difícil que té l'Obama, inclús els republicans estan totalment en contra de que, per exemple, quin tipus d'armes es poden comprar o no, perquè ell voldria que, per exemple, aquestes armes hi ha més, diguem-ne, tipus metralletes, arma grossa, una cosa és una arma per defensa personal, una pistola o el que sigui, però que esclar que també és una arma mortal, però una cosa és això i l'altra ja és anar-se a comprar un bazooka per tirar una casa a terra, no?
Si en qualsevol cas tenir gaire a l'abast armes segur que no és bo, sí. Perquè és clar, dius una pistola per defensa personal, però és que el fet de disposar d'un element capaç de matar no beneficia gens la pau, perquè llavors sembla que tens màcia per resoldre situacions incòmodes, quan hem de saber resoldre situacions incòmodes a través d'altres coses, no? Com és el diàleg, la paciència,
exactament. No, el consens... Tot el que siguin armes, malament.
Avui reivindiquem aquell document de Joan XXIII d'ara fa 50 anys, la Pacem in Terris, que realment, a més d'aspectes teològics o doctrinals, va ser molt important perquè per primera vegada l'Església arrelava la seva ètica cristiana en un present, el de fa 50 anys, que ja és passat per nosaltres, però que també és ben actualitzable perquè, malauradament, les guerres no s'han acabat. Gràcies, ho deixem aquí.
No has dit una cosa, Se li donarà la medalla d'or al cardenal Martínez Sistac.
Sí, senyor. No ho hem dit avui, però evidentment ho hem estat dient, no ho hem dit ara, però ho hem estat dient en aquestes últimes hores.
El govern de la Generalitat ha aprovat, oi?
Sí, entre els records d'ahir es va confirmar, i ho va dir Francesc Homs, la medalla d'or de la Generalitat al cardenal Martínez Sistac per la seva tasca de lideratge en l'Església Catalana, per la visita del Papa i tot el que va... i tot el que va aportar aquella visita del novembre de 2010 del papa Benet XVI, de l'anterior papa, i també per la tasca social de Càritas, important aquest reconeixement en uns moments difícils. Per tant, des d'aquí també, naturalment, la nostra felicitació al cardenal Martínez Sistac, que és el president d'aquesta casa.
Exactament.
No podem tenir més proximitat amb ell. Gràcies.
Ens afegim a la felicitació.
Des de Girona també.
I tant. Tenim bon coneixement.
Gràcies, Josep Maria Nogué, Joan Baptista Esteve i Josep Lluís Marriera. Bona Pasqua, novament, i fins la propera. Bon dia.
Igualment, adéu-siau.
Molt bon dia a tots.
Gràcies. Bon
dia. Passegeu un minut i mig de les 9, els titulars amb el Gerard Carrion, després el comentari de Josep Maria Carbonell, i després, avui sí, que podem parlar amb Josep Maria Benet i Jornet, el nou Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Això i més fins a les 10.
Hola, bon dia. El segon govern d'Artur Mas compleix avui 100 dies i ho fa en una situació políticament delicada i econòmicament terrorífica. Segons el conseller de la presidència, Francesc Homs, ens enfrontem al pitjor trimestre des que són a la Generalitat la formació de Convergència i Unió. Dos grans temes marquen l'agenda política. D'una banda, l'asfíxia econòmica de la Generalitat, encara sense pressupostos per aquest any 2013, amb les tisores a la mà i pendent de si es relaxa l'objectiu de dèficit. De l'altra, les primeres passes cap a la consulta d'autodeterminació. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, reuneix aquest dimecres la junta directiva del Partit Popular, el màxim òrgan entre congressos de la formació política. La cita arriba 2 mesos després de l'última intervenció de Rajoy davant la direcció del seu partit, just quan va esclatar el cas Bárcenas, la suposada comptabilitat oculta de la formació que ha hipotecat l'activitat del partit durant el primer trimestre de l'any. Els incidents han tornat al Salou Fest pocs minuts després de les 2 de la matinada, quan un dels universitaris anglesos que participaven en aquesta festa ha caigut des del balcó d'un tercer pis d'un bloc d'apartaments. El jove havia arribat a Salou dilluns passat amb la segona tongada d'universitaris britànics arribats en aquesta localitat de la costa del Tarragonès a motiu del Salou Fest, que aquest any espera l'arribada de 9.000 participants. De la plana internacional, Corea del Nord intensifica la guerra psicològica contra la seva veïna del sud. El règim comunista ha tancat els accessos al complex industrial de Kaesong, el principal motor econòmic de Corea del Nord i l'únic projecte econòmic que comparteixen les dues Corees. Es tracta d'unes instal·lacions situades dins de Corea del Nord, on cada dia s'hi desplacen al voltant d'un miler de sud-coreans. La decisió de Corea del Nord, atenció, ha deixat 868 operaris bloquejats a les portes de les instal·lacions. I un dels efectes més greus de perdre la feina és que els ingressos baixen, sobretot quan s'esgota la prestació d'atur. La caiguda d'ingressos, ja sigui provocada per la pèrdua de llocs de treball o bé pel descens dels salaris, ha reduït l'estalvi de les famílies de l'Estat espanyol al mínim d'ençà que hi ha dades des del 2000. El 2012 l'estalvi va caure 2,8 punts fins als 8,2% de la renda disponible, segons les dades publicades per l'Institut d'Estadística.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 5, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull i president de la Fundació Joan Maragall. Senyor Josep Maria Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Fa una setmana, els 5 països anomenats emergents que s'han tornat a reunir a Durban per intentar marcar l'agenda del món són els BRICS, Brasil, Rússia, Xina, Índia i Àfrica del Sud. Aquests països, que viuen al marge de la crisi econòmica dels països occidentals, perquè mantenen uns increments molt significatius dels seus PIBs respectius, i que des de ja fa anys han mantingut unes polítiques d'estabilitat persistents. Amb tot, d'aquests 5 països, 3 són règims democràtics, l'Índia, Brasil, Àfrica del Sud, un mig autoritari com és Rússia i un altre plenament autoritari com és Xina. Tots ells amb economies relativament obertes i capitalistes i amb un gran desafiament comú, la gran desigualtat a l'interior de cada país. Aquests països han crescut molt, però el seu conjunt no han estat capaços de distribuir aquest creixement de manera equilibrada. Malgrat tendències polítiques diferents, sota la pressió de Xina i Rússia, sembla que vulguin adoptar un posicionament polític enfront dels països de l'hemisferi nord. Un sud que vol recordar als Estats Units i a la Unió Europea que ells també hi volen ser en la governança del món i que aquest és un món que ja no està sotmès a una o dues potències. Precisament aquests dies també hem vist la nova crisi de Xipre i la Unió Europea. Els països anglosaxons, i de manera molt especial a la City de Londres i alguns diaris com el Financial Times, utilitzen l'acrònim PIGS, que vol dir porcs, per anomenar de manera menyspreadora els països del sud d'Europa, Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya. Aquests PIGS s'han convertit la setmana passada en PIGSC amb la incorporació de Cyprus, Xipre, a la crisi dels països del sud de la Unió. La davallada de la banca de Xipre ha protagonitzat la penúltima crisi de la Unió Europea i l'exemple de la precarietat de les seves institucions. Potser convindria exigir a les institucions comunitàries una mica més de seriositat i menys dependència de l'Alemanya de Merkel. Potser convé ja dir públicament prou. Com pot ser que un país com Xipre pugui desestabilitzar la zona euro i la mateixa Unió Europea? Com pot ser que quan la banca d'Holanda, Bèlgica i Gran Bretanya van fundar-se l'any 2009... tots fossin ajudes per evitar la caiguda dels bancs i ara vulguin imposar-se mesures contra els estalviadors? La política ultraliberal de Merkel, amb l'ajut inestimable dels especuladors de la City, està destrossant el projecte de la Unió Europea. I tot plegat davant de la impotència i el desgovern del sud d'Europa, la incapacitat d'Hollande, el president de França, el silenci subsidiat dels països de l'est d'Europa, la conformitat dels països del nord i la passivitat de la gran majoria d'europeus. No convindria dir ja de manera clara: no volem una Unió Europea Alemanya. S'organitzen els brincs, les grans noves potències de l'hemisferi del sud. S'intueix una nova governança del món i els europeus continuem absents, incapaços de respondre a la nova situació. No serà ja el moment de demanar, si volem continuar amb el projecte de la Unió Europea, un model de govern més representatiu i potser l'elecció directa d'un president de la Unió Europea amb autoritat i lideratge? Crec que és una bona pregunta. Bé, benvolguts amics de Ràdio Estel, que tingueu un molt bon dia, que almenys a Barcelona és esplèndid.
Ràdio Estel.
Qualsevol forma de materialisme i d'economicisme que intentés reduir el treballador a un mer instrument de producció, a una simple força de treball, a un valor exclusivament material, acabaria desnaturalitzant l'essència del treball, privant-lo de la seva finalitat més noble i profundament humana. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per exemple, tens el joc de 6 tovalloles de jacquard, cotó 100%, a només 11,99 euros.
A més, a Hipercor, més de 1.000 articles amb el 50% en la segona unitat.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
L'escriptor de teatre Josep Maria Benet i Jornet ha estat distingit amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2013, una decisió que es feia pública ara fa uns dies. El dramaturg, nascut a Barcelona el 1940, va debutar amb Una vella coneguda olor el 1964, obra amb la qual va guanyar ja el Premi Josep Maria de Sagarra, i des d'aleshores la carrera de Benet i Jornet s'ha centrat sobretot en el teatre, com dèiem, recentment amb Dues dones que ballen, de l'any 2010. És autor de prop d'una cinquantena d'obres teatrals traduïdes al castellà, a l'alemany, a l'anglès, al francès, a l'italià i altres llengües. A més, és autor de diversos guions d'èxit per a la televisió, entre els quals destaquen Poble Nou, Vent del Pla i Laberint d'Ombres. Davant aquesta dilatada trajectòria, la presidenta d'Òmnium Cultural, que concedeix el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Muriel Casals, ha destacat que en aquesta 45a edició del Guardó es reconeix sobretot la figura d'un home de teatre amb una trajectòria intel·lectual sòlida i que és un referent a Catalunya. Ara fa just 50 anys, Benet i Jornet ja va rebre el seu primer reconeixement, com dèiem, al Josep Maria de Sagarra. Gerard Carrión, bon dia.
Hola, Ignasi, molt bon dia.
Repassem una mica el que és aquest Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes s'atorga anualment des de l'any 1969 a una persona que per la seva obra literària o científica escrita en llengua catalana i també per la seva importància i l'exemplaritat de la seva obra intel·lectual hagi contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels països catalans. Entre els guardonats dels últims anys hi ha Montserrat Abelló, Joan Solà, Josep Massot, més conegut com el pare Massot, Jaume Cabré, Baltasar Porcel, Joan Francesc Mira, Josep Maria Espinàs o Teresa Pàmies. L'acte de lliurament se celebrarà el proper dia 11 de juny al Palau de la Música Catalana.
Serà l'11 de juny d'aquest any quan Josep Maria Benet i Jornet, amb qui parlarem durant els propers minuts, recollirà el prestigiós guardó. Ens acompanya a l'estudi de Ràdio Estel Josep Maria Benet i Jornet. Benvingut, bon dia.
Ben trobats i bon dia.
Com està?
Bé.
Doncs avui amb el Gerard Carrión compartirem una estona amb vostè. Primer de tot, felicitant-lo per aquest reconeixement. Com el valora?
No sé, jo vaig quedar una mica parat quan em va trucar la Muriel i no m'ho esperava en absolut. Arribat, està bé, estic content. Penses realment és per tu aquest premi? Però, en fi, doncs, content.
Estem segurs que sí, perquè cada any es premia doncs, una figura de les lletres catalanes que destaca per una cosa o per una altra. En el cas de vostè, doncs, més pel teatre, però i per les sèries de televisió, pels guions de televisió, i sempre és benvingut. Tots són lletres catalanes.
Sí, tots són lletres catalanes.
Des que vostè va iniciar en el món del teatre, quan tenia uns 15 anys, vostè ho explica, a la parròquia va començar, a la parròquia del Teatre del Carme, a la plaça Pedró. Creu que hi ha hagut una evolució del teatre?
Home,
per descomptat.
Vostè dirà, des de l'any 60, no sé què, o 50, 50 no, però 50, 50, no els 50, o principis dels 60. No, els 50, els 50. Des de que anava a fer teatre d'afeccionats, esclar, les coses. A Barcelona no hi havia teatre, apenes. I es feia malament, i Carrincló, i... Vaja, estava bo. El teatre bo que es feia a Barcelona, més o menys bo, per l'època, era el que venia de Madrid. Aquí cada vegada hi havia menys teatre, i cada vegada la gent hi anava menys i semblava que estigués a punt de desaparèixer. Hi va haver un moment que hi havia només en tot Barcelona com 7 teatres, 7 i prou. I semblava que s'anava a morir. I llavors va haver una reacció de gent jove que va crear una cosa que es deia el teatre independent, que no cobrava un ral per fer les coses que feia, però que les feia amb molta més ambició que els teatres professionals. I d'aquí, doncs, la cosa ja va continuar amunt, i jo diria que, malgrat la crisi tremenda que vivim i la situació catastròfica que estem aguantant, doncs el teatre català està en el millor moment de la seva història.
Dins d'aquesta evolució que, com vostè diu, ha estat molt gran, no? Des dels anys 50 fins ara. El canvi ha estat radical.
Sí, radical, totalment.
I celebrem que hi hagi hagut mecanismes per reconstituir el teatre, no? En moments difícils.
Lluites per gent, molta gent jove que anava a dormir a les 2 de la matinada despenjant decorats i o venint de Torredembarra, etcètera, i que el demà al matí s'havia de llevar per anar a treballar. I per tant era nocturna la feina.
També reconeixement per a aquestes persones que han fet possible la supervivència i el creixement del teatre. Sí.
El teatre amateur fa una gran tasca, vostè ho ha dit en diverses entrevistes, tot i que vostè està una mica desvinculat actualment del Teatre Amateur.
Home, esclar, jo no estic ficat dintre d'un teatre, d'un grup de teatre amateur, però hi vaig ser-hi 4 o 5 anys. Però sí, el teatre és tradicional de Catalunya. A Catalunya hi ha hagut molts teatres, a Barcelona n'hi havia una quantitat tremenda, i per tot Catalunya. És a dir, dels llocs, o sigui, diríem, a l'estat espanyol no hi ha cap lloc on hi hagués hagut tanta moguda de gent que feia teatre d'afeccionats, i Europa, fins i tot diríem d'Europa, és dels llocs que més s'ha donat aquest cas i que ha continuat.
Quins són els personatges que més us han pogut influir?
Ah, autors de teatre.
Actualment
no, al principi.
Actualment i durant tota la seva trajectòria.
A veure, d'una banda, hi ha el gran referent, per mi és l'Àngel Guimerà. I Guimerà va ser durant molts anys considerat com ningú. Encara ara jo crec que no està prou reivindicat, tenint en compte l'enorme grandesa i complexitat del teatre de Guimerà. Però aquest senyor em va influir, aquest senyor em va agradar des del principi. I jo diria altres autors també catalans, Joan Puig i Ferreter, etcètera, de la tradició. I després de fora, doncs, el Jean O'Neill, algun autor fins i tot castellà també, bueno, sortiria molta gent.
Quines són les seves obres teatrals de les que està més satisfet? Segur que totes,
alguna,
perquè totes són filles
una
seves.
Exacte.
No, s'ha de quedar amb una o dues.
No ho sé. És a dir, jo no he sigut mai el valor si en tenia de cap obra meva. Sé obres que hi ha obres que són més ambicioses, però que siguin més ambicioses no vol dir que no hagis aconseguit el que volies fer amb la teva ambició. Altres més senzilles. Me les estimo totes i em fa por totes. No, ho han de dir els altres, jo sóc incapaç de dir el que ha fet bé, ha fet malament.
Avui ens acompanya l'escriptor Josep Maria Benet i Jornet, guardonat recentment amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2013. Recordem que l'acte serà l'11 de juny. Ha pensat vostè en el moment de recollir el premi?
Sí,
què pot dir?
Sí, encara no ho tinc clar, però hi ha coses per dir. És a dir, el fet de ser la primera vegada que el teatre com la literatura es pren en consideració, doncs això suposo que sortirà i que intentaré explicar-ho, però no ho sé, vull dir, espero que hi hagi amics que m'ajudin a...
Segur que en trobarà.
A composar el discurset, sí, quin sigui.
I alguna cosa dirà, i segurament alguna cosa interessant, que també pugui ser interpretada des d'altres sectors de la societat catalana, no només el teatre o la cultura, perquè en aquests actes es diuen coses interessants públicament, no?
Sí, a veure, no sé.
No sé si a nivell polític o social o
també,
econòmic.
Sí, pot ser qualsevol cosa d'aquestes, sí.
Perquè
sí.
Ha dit vostè que la cosa està molt difícil també en el teatre, perquè amb això de l'IVA cultural i altres problemes...
Sí, espantós. Tenint en compte que a Catalunya últimament ja passàvem d'un milió d'espectadors. Uh-huh. És a dir, és com mai. I ara, esclar, boom, ha fet una baixada tremenda.
Recordem que l'IVA cultural, amb aquesta pujada del govern espanyol, va passar del 8 al 21%, una pujada, doncs, certament impressionant.
Què en pensa de les adaptacions que es fan d'obres clàssiques, com per exemple d'Àngel Guimerà? Què opina vostè?
L'Àngel Guimerà no és que es faci servir molt, i adaptacions, no sé, no, jo quan he vist el Guimerà,
Clàssic.
Sí, és un clàssic, és un clàssic, és un gran autor. Però, i que clar, si depèn, vull dir, del muntatge que estigui bé o que estigui malament o que estigui irregular o que sigui molt bo, de vegades les obres dels directors doncs els fan d'una manera o d'una altra, s'equivoquen, no s'equivoquen. En fi, però no únicament el Guimerà, sinó tants altres autors catalans. La tradició catalana costa molt de fer entendre a la gent de teatre que és molt bona. Tenim un autoodi, els catalans, que tot el que fem nosaltres no té cap mena d'importància i que la importància la tenen sempre els que venen de fora, sempre són els estrangers els que són fantàstics. I a vegades vas veure obra estrangeres i dius, això és un rava, aquí ho fa millor. De tota manera, últimament és que la situació està, quan dic que està bé, no és evidentment pel cantó econòmic i per les possibilitats de la gent d'anar a veure el teatre, sinó perquè es fa el teatre jove és francament molt bo.
Josep Maria Benet i Jornet, amb 72 anys d'edat, doncs, ha fet moltes coses ja en la vida de la cultura i el teatre i com a escriptor, i segur que té projectes. Algun projecte que ens pugui anunciar o això encara no ho té clar?
En aquest moment s'està fent una obra de teatre meva que no són les dones que ballen, sinó que és una altra obra que es diu Com dir-ho, i que va molt bé i que estem molt contents. I d'altra banda, doncs, estic escrivint... Vaig escriure dues obres que no em van agradar i que les vaig deixar de banda, i ara estic escrivint una altra que espero que no em surti cap raba i que pugui fer-se.
Que li agradi a vostè, perquè primer li ha d'agradar a vostè quan escriu una obra.
Primer li ha d'agradar la gent a la qual l'agafo com a consellers, perquè jo de mi no me'n refio.
Si busca el seu entorn, té un grupet de consellers.
Sí, hi ha gent que em diu això per aquí no, aquí t'has equivocat, aquí tapam... Sí, i jo hi faig cas.
Sempre és bo deixar-se aconsellar en la vida.
Sí, jo no soc incapaç de saber si una cosa que faig està bé o està malament o està mitjanament. No. Necessito que altres m'ho diguin.
Molt contents avui des del primer cafè de Ràdio Estel d'haver tingut Josep Maria Benet i Jornet, escriptor, va estudiar filologia romànica, va ser professor de literatura dramàtica a l'Institut del Teatre de Barcelona. Ara fa ja més de 30 anys, les seves primeres obres, doncs, emmarcades en la renovació proposada per grups com l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, s'inscriuen en els postulats de l'anomenat realisme històric. No sé si aquestes dades són correctes o les vol matisar.
És igual.
Sempre cataloguen, no?, les persones de la cultura, com vostè.
No, el que passa que els del ABB no...
Agrupació Dramàtica de Barcelona.
De Barcelona. Sí. No hi vaig fer mai res allà. Uh-huh.
I el que passa però van que... influir una miqueta o es van...
No.
En el context...
No. No. Feien obres importants i realment importants, però van ser altres grups els que... Ells van començar, de fet, amb el teatre, diríem, independent, i per tant van fer una feina, doncs, que estava molt bé, però no
se sent identificat del tot amb
Em sento molt més identificat amb l'Escola Dramàtica de Igual i amb altres grups.
Pel que fa a televisió, l'èxit de Poble Nou, que va ser evident, es pot repetir amb alguna altra sèrie?
S'ha repetit.
I està preparant alguna altra sèrie de televisió?
Estic treballant una mica, però poc, amb una sèrie que es fa per tot Espanya, en castellà, i que s'ha fet durant molts anys i que ara es renova amb un altre nom, però i que ha canviat també de cadena. I amb això he treballat una mica, però ja he treballat prou.
A nivell estatal, seria?
Sí.
Doncs bé, tot el que vingui d'èxit a partir d'ara serà benvingut, no? Després,
sí,
que vostè tant, ja ha fet molt.
Sí, no, però convé que hi hagin èxits, clar, vull dir, si no, jo penso morir-me escrivint.
També recordem que Benet i Jornet va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 1997, un altre premi important rebut, i també comentem breument per acabar que el març de l'any 2011, ara fa tot just dos anys, va anunciar que donava el seu fons a la Biblioteca de Catalunya.
Sí. Em van venir a casa i s'ho van emportar. Jo els hi volia donar els textos meus originals, escrites a mà o tot això, i de passada van dir, oh, i això, tu us ho podeu emportar. Bueno, emporteu-vos-ho.
Van agafar propina.
Sí, més enllà del que són els textos teatrals.
I està a l'abast de tots els catalans i tothom que vulgui consultar-ho.
Clar. Suposo, no sé com ho tenen en aquest moment.
Moltes gràcies, senyor Josep Maria Benet i Jornet, per haver-nos acompanyat avui aquí en el primer cafè de Ràdio Estel. Novament, moltes Encantat. Felicitats pel Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i fins una altra.
Gràcies.
Bon dia i moltes bon dia, gràcies per venir.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, signes d'esperança. El Papa Francesc reforça amb gestos les seves paraules. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. L'apunt d'actualitat, ara mateix. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
Dos quarts de nou i un minut. Comencem l'espai Naturalment Doctor Pros, que us acompanya, amics oients, tots els dimecres a aquesta hora. Avui parlarem de fisioteràpia, però abans, com sempre, gràcies al patrocini de Veritas, fem la nostra habitual connexió amb aquesta cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes amb certificació de producció ecològica. Veritas promou una alimentació més saludable perquè mengem tots millor avui i ens trobem millor demà. Connectem amb Eva Vilamajor, que ens parla des de Veritas. Com dèiem, Eva, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Com estem?
Pues molt bé, aquí, doncs, com cada dimecres.
Com cada dimecres. Parla'ns avui del paper ecològic.
Sí, mireu, és que fins ara hem parlat d'alimentació. Però hi ha molts productes que consumim, que utilitzem de manera habitual i que potser no ens hem parat i no ens hem aturat a preguntar-nos d'on venen, com s'han fabricat, i per això avui se'ns ha acudit que seria una bona idea parlar-vos del paper ecològic, perquè tots parlem de paper reciclat, és un terme que tenim molt, molt introduït, estem molt acostumats, però no tots els productes reciclats que ofereix el mercat convencional s'elaboren de manera respectuosa amb el medi ambient. Per això vull parlar-vos del paper ecològic, també reciclat, però que té la certificació de l'etiqueta ecològica europea. I què vol dir això? Doncs que en el seu procés de producció s'han tingut en compte uns paràmetres. En primer lloc, el paper ecològic que podeu trobar a Veritas, ja sigui paper higiènic o paper de cuina, és molt respectuós amb la biodiversitat. En el seu procés de producció s'han controlat de manera molt i molt estricta totes les emissions contaminants cap a l'atmosfera i cap a les aigües. Dir-vos que en els processos de producció o quan s'estableix com s'ha de produir aquest tipus de paper, hi participen els grups ecologistes, que són els que determinen quins són els paràmetres que s'ha de tenir en compte perquè realment sigui molt respectuós amb el medi ambient. Aquest paper prové del que se'n diu el bosc urbà. És a dir, un 80% prové de paper d'arxius d'oficines i un 20% de paper sobrant de la indústria gràfica. És a dir, que tots els materials, tant sigui del propi producte com dels embolcalls, estan fets amb materials 100% reciclats. I, a més, la fibra que se'n desprèn i que se'n fa no es tracta ni amb clor, ni amb tint, ni amb perfum. Explicar-vos com a anècdota, la nostra revista la editem amb un paper que compta amb la certificació de cadena de custòdia, i això el que garanteix és que el paper prové d'una fusta d'uns boscos que també es controlen de manera molt i molt estricta i que estan molt ben gestionats. En definitiva, el missatge d'avui, que utilitzar paper ecològic reciclat, jo crec i creiem que és una opció de responsabilitat i de cura cap al nostre medi ambient. Només una dada per acabar. Si cada llar europea, en comptes de fer servir el paquet de paper higiènic de 12 rotllos que fem o que es fa amb pasta verge, féssim servir el reciclat ecològic, ens evitaríem tallar més de 9 milions i mig d'arbres. Jo crec que val la pena.
I tant que sí, el paper ecològic per l'alimentació i per moltes altres usos. Moltes gràcies, Eva Vilamajor, des
gràcies
de Veritas. Bona setmana de Pasqua, fins dimecres vinent.
Ah, això espero, fins dimecres, Ignasi.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia.
I ara, després de parlar amb Veritas, saludem el doctor Miquel Pros, que sempre ens acompanya en aquest espai. Doctor Pros, bon dia i bona Pasqua.
Bon dia, Ignasi, igualment.
Com han anat aquests dies?
Pues mira, molt bé.
A Solius.
Hombre, escolta, tu a Solius, plovent, aquell paisatge, tu, aquell paratge.
Respirant aire humit, sa,
sí,
pur.
Sí, oi? Sí, jugant amb el gos i els gatets, no?
I
sí,
la natura, sí. Molt bé.
Estupendo, tu.
Doncs
Solius cura per si sol.
Recordem que el doctor Pros té consulta a Solius, especialment per als oients de les comarques de Girona, els dissabtes durant tot el dia, o al matí, sobretot, vaja.
El de matí, sí, els de matins, sí, home, esclar, és molt més relaxant treballar, doncs, amb una finestra que dona al camp, no?, amb el gat que et vigila si ho fas bé, que no vas treballant aquí veient, vaja, no veient res, veient pisos, no?
Avui volem parlar de fisioteràpia perquè ens acompanya el fisioterapeuta de la consulta del doctor Pros, Daniel Deixanadí. Hola, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
No em surt parlar-li de vostè perquè vostè té 29 anys, és un fisioterapeuta
anys,
molt jove.
A punt de dir 30, sí. Molt jovenet, sí.
Això vol dir que s'ha format recentment i segur que coneix les tècniques més innovadores de la fisioteràpia. Dels massatges...
Tot el que sigui teràpia manual.
Vaja, com definiria aquesta tècnica?
Doncs bé...
Tocar amb les mans el cos per guarir-lo de moltes coses.
Ajudar-lo. Ajudar el cos amb les mans a que ell per si sol funcioni. Igual que el doctor Pros ajudarà el cos amb una dieta, una homeopatia, sí. Jo intentaré, a base de teràpia manual, equilibrar aquest cos, perquè tinc una potència de curació.
Ara, perdona, Ignasi, ara mentre estava escoltant la Eva Vilamajor d'això, dels rotllos de paper i del que podíem estalviar, jo sovint penso, ara estava fent una reflexió, que sovint ens trobem aquell pacient que ens arriba i té doncs, una tendinitis a l'hombro o un dolor en el genoll o la cadera, una subluxació, i em fan molta gràcia perquè em diuen, i això ho sentim molt sovint, Dani, és veritat, diu, m'han fet 30 sessions de fisioteràpia, doctor, 30 sessions i estic igual. I arriba a la consulta i és que el Dani, a pesar de la seva edat, és a dir, que ell és un autèntic virtuós, no, en aquest cas no del piano, sinó de la fisioteràpia.
Però vaja, tot és amb les mans, el piano
sí, però,
també.
Però explicar que a vegades 30 sessions, que no s'ha aconseguit absolutament res, amb dos o tres sessions...
El cos reacciona. Amb dos o tres sessions, el cos reacciona. Si són bones sessions i si ve acompanyada d'un bon treball metabòlic.
Això mateix, el treball metabòlic, el treball de diagnòstic, com es valora les necessitats que pot tenir una persona quan té un problema, doncs això, d'adult, mal d'esquena, tendinitis...
Treball amb equip, el treball amb equip.
Això mateix, s'ha de valorar tot l'entorn del pacient. S'ha de valorar des de la seva alimentació, d'exercici, d'espiritualitat, per dir-ho d'alguna forma, la tranquil·litat que pugui tenir l'entorn, la feina. I jo, la meva part, em dedicaré més a la mecànica, no? Seria el mecànic del cos.
Per tant, és bo conèixer la persona. És a dir, vostè no comença a fer un massatge
si no coneix
mínimament aquella persona.
I aquí, si no coneixes bé, el toques i el deixes pitjor. S'ha d'anar amb molta cura. Es pot tocar molt suau, es pot tocar molt fort, però has de conèixer molt bé l'entorn de la persona.
Doncs avui, temes de fisioteràpia i altres que puguin sortir. Amics oients, ja sabeu que teniu els telèfons oberts. Truqueu-nos per dir la vostra sobre temes de massatges. Si alguna vegada doncs, us heu sentit especialment satisfets amb massatges o frustrats i voleu saber per què, truqueu-nos al 93-409-2772, 93-409-2772 i dieu la vostra al doctor Pros o avui al fisioterapeuta Daniel Deixanadí, que ens acompanya en directe per parlar-nos de la seva feina.
M'ha agradat molt, Ignasi, això que ha dit el Dani, de la tranquil·litat emocional. No?
És a dir, que és i l'espiritualitat molt... de la persona.
Sí.
No vol dir la religió.
No vol dir qüestió.
L'està bé amb un mateix, l'està bé amb, amb els companys, sí, sí, amb la família.
També es poden conèixer aspectes religiosos, també, no? Entre d'altres. Molt bé, doncs.
No, però això és curiós, no? Perquè ara estàvem parlant amb ell precisament que a vegades, bueno, sovint, quan t'arriba un pacient a la consulta en primera visita, que no coneixes absolutament de res, de seguida saps la situació física i anímica d'aquella persona, no? I aleshores, quan, esclar, nosaltres toquem, és a dir, que no és allò d'anar a casa al metge i vinga, un antiinflamatori a la farmàcia. O sigui, en medicina natural la gran diferència és que la persona, el pacient, es converteix d'alguna manera en part activa del seu procés. I llavors, doncs, bueno, la fisioteràpia és un complement, com moltes altres de les coses que fem aquí, no? El Dani no únicament, és a dir, quan estem parlant de fisioteràpia no ens referim únicament exclusivament a massatge, sinó que, esclar, és un treball molt més profund.
Poc massatge, de fet.
Poc massatge i més manipulacions.
Manipulació, estirament, mobilització, control postural.
Sí, perquè identifiquem la fisioteràpia només amb el massatge.
Sí, és el que s'acostuma a fer.
Quan li dius a un amic, fes-me un massatge, perquè tens una... A vegades ens ho fem els uns als
altres. Ens fa molta gràcia, això, els fisios.
Sí, no?
No, el massatge és una tècnica més de tota la fisioteràpia. La fisioteràpia és molt gran i engloba moltes coses, igual que la medicina natural o qualsevol altra teràpia. I en aquest cas, la fisioteràpia, el massatge, és una petita porció, una petita part de tota la feina manual.
Tota aquesta feina manual com acostuma a realitzar-se? Per exemple, un pacient que per primera vegada doncs, se li posa en mans del fisioterapeuta, doctor Pros.
Nosaltres, com que treballem aquí, fixa't que aquí hem anat parlant de diferents teràpies. Va estar aquí la doctora Palacín que ens parlava de la reeducació postural global, de l'RPG. Clar, quan tu tens una persona a les teves mans i aquesta persona ha fet un llarg viacrucis que ha anat doncs, de consulta en consulta o de clínica en clínica i t'arriba en una situació igual o pitjor de com ha sortit de casa, aleshores valorem per on hem de començar. I llavors, doncs, a vegades és directament, o sigui, hi ha gent que t'arriben amb unes contractures, és a dir, t'arriben amb una musculatura que jo els dic, bueno, això no és un muscle, això és una paret i, a més, una paret de ciment que...
No funciona.
Perdona?
Un muscle que no funciona.
No? I en aquells moments, clar, dius, bueno, què fem? Doncs, bueno, mira, sap què? Que el vegi el Dani i llavors aviam ell, que aviam si ens el pot estirar una miqueta, reduir una miqueta aquestes contractures, i llavors entre el Dani avui, la setmana que ve, una ventosa escarificada i l'altre dia una reeducació postural, doncs, tremendo, o sigui, problemes tremendos d'escoliosis o de cifosis que els arreglem, francament, doncs, en un curt termini de temps que la gent sovint queden molt parats. No?
Tot suma, per tant. No hi ha la medicina de la fisioteràpia o de la ventosa o de la homeopatia, sinó que tot és un conjunt,
no, clar,
depenent
perquè,
de la persona.
Perquè el que passa és això que deia al començament. És a dir, m'han fet 30 sessions per un tema d'una tendinitis en l'hombro. Bueno, 30 sessions i no han servit de res. I llavors, imagina si això sumem el gasto que això significa, doncs 30 sessions convertides en 2 sessions en mans d'un virtuós, esclar, és que no té res a veure.
És que un cos no pot funcionar, un pacient que tingui una tendinitis no pot funcionar si el seu oli, si la seva gasolina no funciona. Un cotxe...
Si tu,
si tu portes un cotxe al taller que està vell, que té 12 anys, no n'hi haurà prou en canviar-li les rodes. Hi hauràs de fer una bona neteja interna, hi hauràs de canviar el combustible. Clar. Això és el que farà el doctor Pros. I jo seré el que apretarà una mica els cargols perquè aquell cotxe comenci a funcionar. Sí, això mateix farem amb una persona.
L'exemple és molt bo.
Sí, és un exemple que s'ha d'acostumar.
Aquell dedicat a passar al departament de planxisteria.
Ah, això mateix. Això mateix.
Sí, i bueno, quan ja el tenim arreglat, llavors passarem doncs, a donar-li el color que necessita, no? La pintura més escaient. I llavors això també ho fem millorant el rec sanguini, que és al final doncs, li apliquem ozó, doncs, quan estem parlant d'una, no sé, un problema d'una arteriopatia, doncs, o un problema vascular, en definitiva, no?
Per tant, aquells comentaris que a vegades sentim de la gent, porto 3 mesos anant a un massatgista i em va de meravella, o no?
Bueno, pot anar de meravella.
Pot anar de meravella, però no és l'únic.
Però bueno, si porta 3 mesos és que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar.
Clar, perquè això també és important que ens ho recordi Dani, deixant a dir que s'ha de fer en poc temps.
Quan la feina està ben feta, El resultat és ràpid. Jo acostumo a veure els pacients que el doctor m'envia a veure, els acostumo a veure 2, 3 sessions, 5 sessions, per començar a assolir ja un objectiu. A partir d'aquí podem fer un manteniment cada mes, cada 2 mesos, però en 2, 3 sessions ha d'haver-hi un canvi. Si es fa ben fet.
Avui a l'Espai Naturalment, doctor Pros, ens acompanya, a part del mateix doctor Miquel Pros, Daniel Deixanadi, fisioterapeuta de la consulta del doctor Pros. Ja sabeu, amics oients, que podeu entrar en directe, dir la vostra, preguntar o plantejar qüestions que tinguin a veure amb els tractaments de fisioteràpia trucant-nos al 93 409 27 72 93 409 2772. Després recordarem el telèfon de la consulta del doctor Pros, que també és important que els oients el coneguin.
Tu, Ignasi, tu també deies, i, bueno, i el Dani, doncs això naturalment ja ho acceptem, que, clar, un pot anar, jo crec que en el seu massatgista, de la mateixa forma que vas en el teu perruquer, doncs el massatge, fer un massatge de tant en tant, doncs, bueno, aquell que ja està bé, és a dir, el massatge pot ajudar doncs a mantindre's bé, però hi ha d'haver un treball previ, que és el que normalment ens cau a la consulta, i és el que tu normalment, Dani, doncs veus. O sigui, problemes complicats que no s'han resolt, i una vegada resolt, si aquella persona decideix anar al seu massatgista, això és una altra història.
Estupendo,
no?
Estupendo.
Però, en definitiva, jo crec que lo important és saber, és valorar què és el que necessita aquell pacient en aquella circumstància. No és el mateix, doncs, un dolor reumàtic, una contractura muscular, que una, no sé, una ciàtica, una lumbociatàlgia, doncs, per esforç, per haver aixecat un pes, una maleta, en unes condicions prèvies d'una contractura ja preexistent, o agafar una contractura per un fred. Sovint, això ens hi trobem molt a l'estiu, que t'arriba un pacient a la consulta amb una ciàtica o amb un dolor lumbar, i és per què? Perquè resulta que anava amb un cotxe i el que portava el cotxe tenia l'aire condicionat massa fred, i doncs pues, ho ha agafat per fred. Això ens passa sovint. I és clar, és important distingir quan l'origen del conflicte doncs, és degut a un tema o a un altre, no? Llavors actuem d'una forma o d'una altra.
Hem de buscar l'origen de la causa. No tots totes les tendinitis s'han de tractar de la mateixa manera. Això és l'error més gran que podem fer.
Clar, la gent a vegades, Dani, és curiós, ell té bueno, els seus fans, evidentment, no? Com els tenim nosaltres.
Això però, clar, passa això
és,
sempre.
Però això és degut a que, esclar, el treballar en equip, quan a mi m'arriba un pacient, o ens arriba un pacient, potser ell mateix diu, no, escolti, potser abans de veure el joc el veig el doctor Bros o algú, o la doctora Ales, algú del seu equip, i li farem una ventosa escarificada en aquest punt determinat. És a dir, la ventosa potser seria, en algunes circumstàncies, el punt de partida per començar a relaxar aquella musculatura abans de que ell el vegi. Esclar, llavors, una vegada ell el veu, el seu treball doncs, bueno, té una altra resposta.
Aquella ventosa, per mi, és com un desatascador. Desatasca, deixa que el cos comenci a fluir.
Ell ho expliques als seus col·legues, no? Perquè ell està...
Bueno, jo parlo molt de les ventoses.
Ell està fent ara un curs de osteopatia avançada, no? I llavors, doncs, esclar, no és el mateix. Clar, a vegades la gent diu, com és que tu tens resultats tan ràpids, no? Doncs, bueno, perquè hi ha un mètode, no?
Això mateix.
Perdoni, senyor Daniel Deixanadi i doctor Miquel Pros, perquè tenim una primera trucada. Ens truca Jaume des de Barcelona. Bon dia, senyor Jaume.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Bon dia. A veure, el que podria fer la pregunta és, per a una hèrnia discal, que hi ha solució, massatge, bueno, solució a part d'operació, això ja...
Solució que eviti la cirurgia d'una hèrnia discal, d'una hèrnia de disc a la columna vertebral, a la part baixa la té?
A la part baixa.
Doncs moltes gràcies, senyor Jaume. Ens pot escoltar a través de la ràdio la resposta que el doctor Pros o el senyor Daniel Deixanadi li donaran. Bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu-siau. Bé, doncs un cas d'una hèrnia discal. Jo li volia preguntar al doctor Deixanadi si això és freqüent o no.
No, escolta, no, ja...
El pa de cada dia.
No me'l bategis com el doctor.
Ah, senyor, perdó, el fisioterapeuta.
Ja perdó.
Sí, doncs, no passa res. No,
home, d'hèrnies discals hi tenim una llarga, no?, llarguíssima experiència, no? Sí. I a més són hèrnies discals. Mira, una anècdota. Aquí, no, un dia l'hauríem d'entrevistar per telèfon, perquè recordo un arquitecte de Tarragona, no sé si tu estaves a la consulta en aquell moment, però va vindre, truquen de Tarragona. O sigui, bé, ja, les hèrnies discals les veiem, i les veiem molt i molt sovint. I la veritat és que els resultats són... Sí. molt espectaculars. Però ara jo em referiré a una experiència que va ser un cas molt curiós, perquè va vindre a la nostra consulta un pacient arquitecte de Tarragona amb ambulància. El van portar dos camillers i van pujar a casa. I realment estava l'home molt afectat. El anaven a operar de hernia discal, ell es va negar, i els camillers es dirigeixen a mi i diuen, escolti, doctor, diu, clar, jo quan vaig veure els dos camillers em vaig espantar, perquè ells pensava, hosti, aquest paio me l'havien d'haver enviat al clínic, no a casa meva. Bueno, me'l deixen anar directament a la camilla, i jo dic, d'aquí una hora passeu-lo a buscar. Doncs, bueno, el passen a buscar, i l'home estava dret a la recepció. Esclar, un camiller es dirigeix a la nena de recepció, diu, escolti, diu, senyoreta, doni'm una targeta. I llavors li dona targeta i diu, no, doni'm una caixa. Diu, ara, diu, el proper pacient el portarem al clínic, vindrem a casa seva. És a dir, va ser un miracle. No, és la feina ben feta.
I, per exemple, com es pot tractar? Administrant, per exemple, una ventosa?
Això, per començar, una hèrnia lumbar, una hèrnia o cervical. D'hèrnies en tenim molta gent i moltes vegades vivim amb elles sense enterar-nos. Quan hi ha una crisi aguda, doncs en aquell moment o tenim una ciàtica o tenim un bloqueig, estem ben fotuts. Però només es tracta d'una crisi. Nosaltres intentarem evitar aquella crisi, ja sigui amb un treball postural, amb una manipulació, amb un treball, amb un treball etiològic. Hem de veure què està passant perquè hi hagi aquesta hèrnia. No anar a tractar l'hèrnia i tocar l'hèrnia i ja està. Hem de tractar tot el cos. Només perdent una mica de pes, per exemple, aquella hèrnia disminuirà el dolor. Fent quatre estiraments a les cames, moguent una mica les caderes i la panxa.
I a partir d'aquí, doncs, es pot fer un tractament fisioterapèutic, amb un massatge...
O sigui, intentar reduir el que està intentant explicar, no? Dani, és que en el moment en què manipulem, estirem una miqueta, doncs, la columna, intentar altra vegada reconduir aquella hèrnia altra vegada en el seu lloc.
Posar aquell disc en el seu lloc i la columna feliç, sense dolor.
Això t'ho diuen els pacients. Jo noto com em surt el disc. Llavors hem de fer que el disc es quedi dintre i s'aconsegueixi. No
sí, nosaltres cada mes podríem dir que estalviem dos, tres cirurgies fàcilment. Cada Estem parlant mes. De coses límits, eh?
Perdoni que tenim una persona esperant una altra trucada. En tot cas, si hi ha més coses sobre l'hèrnia discal les comentem després, sí. Però mentrestant donem veu a Luz, que ens truca des de Vilanova i la Geltrú. Hola, bon dia.
Bon dia.
Digui'ns, endavant.
Escolta'm, el doctor Gros li volia fer una consulta, perquè jo el mes d'agost vaig patir una rotura subtotal de la fàscia plantar a 2,7 centímetres de su inserció en el calcanio. I vaig estar fins a los 6 mesos trobant-me malament. Ara que he entrat quasi al noveno mes, em trobo més bé. I per això sí, quan noto els canvis, o camino una mica més de pressa, em fa mal. A més, em van trobar que tenia els tendons una mica més curt de lo normal. Això es pot repetir o és que és... Perquè això va ser a la platja, preparant-me per córrer,
sí.
Perquè jo feia muntanyisme abans. I tontament se me va posar una persona per davant, me va bloquejar i vaig passar per damunt d'aquesta persona. I vaig caure en un marge que n'hi ha de músculs.
Molt bé.
I va ser horrorós, eh?
Doncs ara li explicaran el doctor Pros i el fisioterapeuta Dani deixant a dir el problema. Sí. Pot repetir la problemàtica de la fàscia plantar?
Rotura subtotal de la fàscia plantar a 2,7 centímetres de inserció en calcània.
Això és una bona fascitis plantar, que hi ha hagut trencament. O sigui, com abans fèiem una imitació amb un cotxe, és que se'ns ha fotut un bon punxasso a la roda.
Sí.
I aquí, primer, ha d'haver-hi una regeneració del teixit. Ja diu vostè que porta uns 9 mesos.
Sí.
Ha tingut el cos, en principi, prou temps per regenerar-se. I a partir d'aquí s'ha de fer un bon treball postural. Ja li hem dit que té els tendons curts. Això vol dir que hi ha músculs que estan més curts que d'altres.
Sí.
I s'haurà de fer un bon treball de reequilibració de tot el peu, els bessons, els isquiotibials, tota la postura en general. En aquest cas, com el seu, seria molt interessant el treball que fem servir amb el doctor Pros d'hipertèrmia. És un aparell que fem servir que es diu TECAR, que és un regenerador del teixit. Farà, accelerarà aquest procés curatiu.
És un aparell elèctric aplicat sobre la planta directament.
És un aparell que en fem ús, que ens facilita la feina, ens accelera el procés curatiu i aplicat directament a la planta, com diu. Que això vagi tirant avant, que tingui una bona regeneració i evitem que torni a tenir una recaiguda.
Com que el fisioterapeuta Daniel de Xanadia Jove sempre posa els símils dels cotxes. Ha tingut vostè una punxada de rodes.
Ah, això mateix.
De la roda
així
inferior.
Així ho entén la gent. Així ho entén bastant bé la gent.
Doncs bé.
Però a més a més jo voldria afegir luz o llum, no ho sé.
Luz, sí.
Luz, sí. O llum, normalment, sí. Normalment nosaltres també veiem molts esportistes. I és curiós perquè l'esportista... jo no acabo d'entendre com el seu mànager o és igual, el seu instructor no se n'adonen de que ella ha parlat d'un escurçament muscular. Ja arrossegueu tanta tensió normalment, és a dir, que quan veiem una musculatura, jo a vegades penso com és possible que aquest cos pugui funcionar amb aquesta alegria. I llavors, esclar, esteu exposats precisament a aquest tipus d'accidents que tu acabes d'explicar. Si prèviament tu haguessis tingut una musculatura més relaxada, això potser és que és minimitzar, no vol dir que ho haguessis evitat, no?
L'esticitat muscular.
Sí, que doncs és el que passa amb els professionals
Els esportistes, sí. Els jugadors de bàsquet molt sovint, per exemple.
No, en general.
I atenció que el Leo Messi, sense anar més lluny, ahir em sembla que va tenir un problema del peu.
Fixeu-vos que tots els futbolistes es trenquen el mateix múscul. El bíceps femoral.
El bíceps femoral, sona molt això.
Hauríem de pensar per què. Tots
sí. Perquè a mi m'han fet un
potser no
se'l
cuiden prou, no?
No estan ben assessorats.
No treballen globalment.
Sí, perdoni, senyora Llum o Luz, des de Vilanova i la Geltrú, gràcies. Sí. No sé si vol afegir alguna última cosa, l'acomiadem ja.
Agrair-li al doctor també que vaig fent l'aigua aquesta Quinton isotònica.
Ah, molt bé, l'aigua de mar,
eh? Que també la vaig trucar l'any passat jo.
Molt bé, molt bé. Doncs hem començat parlant del peu i hem acabat parlant del
nas.
També és important,
eh? Això
és globalitat.
Sí, gràcies i bon dia. Adéu-siau.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Bé, doncs, hèrnia discal, trencament de la fàscia plantar o fascitis plantar, problemes freqüents, suposo, oi?
El pa de cada dia.
I alguna cosa més que li passi sovint amb els pacients, senyor de Xanadi?
Bueno, en general, tots els problemes que m'acostumo a trobar a consulta o que el doctor Pros em deriva solen ser, per un costat, lesions com aquestes, hèrnies, tendinitis, trencaments musculars. I també hi ha un gran número de pacients que simplement el doctor me'ls envia perquè, com deia abans, estan com una pedra.
No, però ara ha sortit el tema del Messi, els futbolistes. Sí. Aprofita, sisplau, per fer una crítica constructiva.
Home.
Però, no, és que és veritat.
Els equips mèdics i d'infermers dels clubs de futbol.
Aquí ens podem posar on tot no es demana. Què passa que un futbolista...
Un esportista, és igual, futbolista o de qualsevol.
Un esportista d'elit, que té molts calés pel mig, i té molts metges pel mig i al davant, i només rebrà indicacions del gran metge. El metge no acostuma a confiar massa en el fisio perquè no sap què està fent. Pocs metges confien, pocs traumatòlegs confien en el fisio. I, de fet, arribarà el Messi que s'ha trencat el bíceps femoral i el veuria un traumatòleg. Bueno, això és un trencament per un problema postural, per un sobreús de certs músculs. I si hauria de tenir una cura especial amb aquests músculs. Si no, no passaria que cada 2x3 aquests bíceps femorals, pam, vagin petant. Si féssim un recompte de tots els bíceps femorals que s'han trencat al Barça aquest any, ostres, em portaríem del menjar al cap. Com és això? En d'altres ocasions són trencaments dels lligaments creuats. Ostres, hi ha cosetes que van solucionant. Però el que és important és que l'esportista d'èlit tingui un bon treball postural. En aquest cas és molt important el treball postural, perquè cada postura tindrà una tendència.
Mira, cada vegada, Dani, que això en parlem, que ens arriba i ens n'arriba, no citarem noms, evidentment, no? Gent, o sigui, esportistes d'èlit, són autèntiques calaixeres.
Sí.
Són autèntiques calaixeres. És a dir, els hi falten estiraments.
Ah, això mateix.
I això no ho saben.
Molts estiraments.
Llavors, esclar, és el que tu acabes de dir. És a dir, ells tenen els seus traumatòlegs, no? Gent d'autèntic prestigi, però jo, això em recorda una miqueta aquella frase típica nostra, diu, un metge cura, dos dubten i tres maten. Esclar, aquests en tenen més de tres, vull dir que sobreviuen.
Bé, doncs ho hem de deixar aquí, però molt interessant aquesta reflexió sobre el món de l'esport, on també es poden millorar les coses. No tot és negatiu, evidentment, eh? Des d'aquí, respecte pels professionals
mèdics. Però hi ha molt a aprendre.
I tant. Doncs gràcies, doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural, i gràcies també al fisioterapeuta Daniel de Xanadi, que ens ha acompanyat avui. Bon dia. Recordeu, amics oients, que el doctor Pros té aquest telèfon a la seva consulta de Barcelona, el 93-212-1504. 93-212-1504. Adéu-siau, fins la propera.
Bon dia.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment Doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Ràdio Estel.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes. Per exemple, bolquers de tot Activity Extra en diversos formats amb el 70% de descompte en la segona unitat. Et surt a només 6,89 euros a la península. A més, a Hipercor, més de 1.000 articles amb el 50% en la segona unitat. Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i per millor.
Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac.
Desitjaria, invito molt afectuosament a tots els diocesans que puguin a professar la nostra fe i per trobar-nos amb el nou pastor de l'Església Universal.
Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Volem acabar avui amb una felicitació molt sincera i molt cordial al cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona, per la medalla d'or que la Generalitat li va concedir ahir. Felicitats també per tota la tasca que hi ha al darrere d'aquesta medalla, la visita del Papa Benet XVI l'any 2010, la tasca social de Càritas i la feina de govern, lideratge i pastoratge de l'Església a l'Arxidiòcesi de Barcelona i a Catalunya. Us hem acompanyat des de les 8 el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i l'Ignasi Miranda, qui us ha parlat. Adéu-siau.
Ràdio Estel.